I avui volem parlar amb la diputada per Formentera al Parlament de les Illes Balears de la coalició GPRF-PSOE Unides Podem, Sílvia Tura, per tractar diverses qüestions que han set notícia els darrers dies en l'àmbit polític de l'arxipèlag. Assumptes com el règim especial de les Balears, el CP o els fons europeus s'han comptat amb intervencions, esmenes o vots a la cambra autonòmica sobre els que ara preguntarem a la diputada Tur. Molt bon dia i ben tornada a Ràdio Illa.
Molt bon dia, gràcies.
Comencem parlant pels fons europeus. Va presentar una esmena amb més per Menorca, una moció aprovada a proposta de Ciudadanos entorn a aquests fons europeus. Segons el seu parer, han de ser els ens locals o insulars, com el Consell i el propi Parlament, qui gestioni de forma efectiva els fons europeus i no pas una comissió tècnica. Ens pot explicar l'orientació d'aquestes esmenes?
Sí, bé, aquestes esmenes tenen per finalitat aconseguir que el govern, quan finalment decideixi quin mecanisme de selecció establirà per filtrar tots els projectes que rebrà i que tenen pretensió de finançar-se amb fons europeus, es faci, evidentment, tenint molt present els projectes que hem presentat els consells insulars i els ajuntaments, perquè hem de tenir en compte que el govern fa ja aproximadament 3 mesos o gairebé 4, va fer una feina de requerir a totes les institucions locals i insulars els projectes que consideraven més adients per ser finançats amb aquests fons. Uh-huh. I clar, després de veure com Ciutadans va, en quin sentit presentava la moció Ciutadans, i després de veure que els partits que formen part del govern han recolzat la moció de Ciutadans, preocupa saber fins a quin punt es tindran en compte els projectes dels consells insulars, lògicament.
Sí, el Consell Insular de Formentera ha presentat 8 projectes per valor de 8,9 milions d'euros. Serà aquesta comissió tècnica a Madrid qui acabarà decidint, sense interlocució amb Palma o Formentera?
A veure, evidentment que la darrera paraula serà a Madrid, perquè el govern de les Illes Balears serà qui tindrà la darrera paraula a Balears, perquè aquests projectes s'hauran d'aprovar per Consell de Govern i aquesta serà la instància última on s'aprovaran els projectes que van a Madrid, però lògicament llavors a Madrid hi haurà un altre cribatge i evidentment no tenim garanties de res, però com a mínim ens hem d'assegurar que en l'àmbit de Balears el govern tindrà en compte els projectes que es varen traslladar per part dels consells insulars, perquè si no té cap sentit per requerir tant els consells que fessin aquesta feina.
Ja.
I ara, clar, la nostra preocupació és veure com quedarà aquest mecanisme de selecció dels projectes, perquè dimarts passat en el ple jo crec que va quedar palès que el govern a hores d'ara no té decidit com ha de fer aquest mecanisme de selecció.
Ja.
I és el govern qui té la competència per fer-ho realment.
Mm. No es refien de la idoneïtat d'una comissió que es diu tècnica que decideixi sobre el destí mitjans d'aquests fons?
A veure, és que anem a veure, el govern sabeu que fa molt poc ha fet una remodelació.
Uh-huh.
Dins d'aquesta remodelació ha anomenat un nou consell, que és el senyor Miquel Company.
El vam entrevistar fa 2 dies aquí a Ràdio Illa.
Sí, efectivament. I, per tant, aquest senyor, dins l'àmbit de la seva conselleria, és una conselleria creada, diguéssim, expressament per gestionar aquests fons, d'acord? Per tant, no entenem que havent-hi ja una conselleria que s'encarregarà expressament de fer aquesta feina i que, a més, crearà dins l'àmbit d'aquesta pròpia conselleria una oficina tècnica especialitzada en la gestió administrativa d'aquests fons, ens costa molt entendre per què, a petició de Ciutadans, el govern aprova crear-ne una altra. Vull dir, no acabem de veure s'encaix. Això no vol dir que no estiguem d'acord en què hi ha d'haver una feina tècnica, per suposat que hi ha de ser, perquè tots els projectes hauran de sotmetre's a avaluació i s'haurà de veure si realment s'ajusten als requisits que marca la Unió Europea. Però això és una feina estrictament tècnica i després hi ha la voluntat política de cada illa de desenvolupar uns projectes o uns altres en funció de les necessitats que tinguin altres, i això és el que defensam.
Ja, per què creu que la pròpia presidència del govern balear vota en contra d'aquesta esmena de dotar-se de més autonomia, finalment, i àmbit de decisió en relació a aquesta partida crucial dels sous? O sigui, quan el Consell de Formentera, quan presenta 8 projectes amb 8,9 milions d'euros, i en un principi es dona per descomptada aquesta feina tècnica, no?
Evidentment, perquè com és lògic, tots els consells insulars hem fet la seva feina, evidentment, ja fent una preselecció d'aquells projectes que tenen més possibilitats també d'avançar i que tècnicament estan més ben resolts o que tècnicament estan més ben plantejats. I llavors, com he dit, també hi ha l'oportunitat política de que, i com és lògic i natural, cada Consell Insular prioritza els seus objectius i sempre d'acord també amb aquells eixos que la Unió Europea està disposada a finançar. És a dir, tota aquesta feina prèvia ja s'ha fet i, per tant, nosaltres no podem estar d'acord ni recolzar que es creï una altra oficina, a més, que no queda clar en l'àmbit, és a dir, de qui dependrà, d'on penja aquesta nova oficina tècnica i qui la conforma. I es respectaran els criteris territorials o no? I, per tant, nosaltres, davant tanta ambigüitat, considerem que no és seriós i evidentment, rebutjam completament aquesta moció de Ciutadans i ens preocupa seriosament que el govern hagi accedit a la voluntat de Ciutadans i no entenem quina explicació pot haver-hi.
Bueno, l'agenda política de Ciutadans és clara. En la seva intervenció també va criticar el que vostè considera una convergència recent, creixent, entre la presidenta Armengol i el grup de Ciudadanos. En què es basa per dir això?
Bueno, jo crec que és clar, és a dir, a nivell balear, a nivell de les nostres illes, ho estan veient els darrers mesos, i va ser molt notori també en la tramitació del pressupost autonòmic a finals de l'any passat, i vàrem veure que hi havia un gruix molt important d'esmenes presentades per Ciutadans que es varen acceptar amb molta facilitat, cosa que, per altra banda, no és que em sembli malament, perquè està molt bé també acceptar i incorporar les propostes de suposició quan contribueixen a millorar la nostra qualitat de vida, evidentment, però vàrem veure una aliança, crec que, explícita. I la seguim veient, i això també té molt a veure, d'alguna manera, en les relacions que des de Madrid el Partit Socialista està mantenint amb Ciutadans, tractant sempre de portar-los un poc cap al seu terreny i tractant de trobar suport amb aquest grup de suposició. I bé, això està bé sempre i quan es tracti de propostes coherents, però en aquest cas no ho era, i per tant nosaltres ho rebutgem.
Canviem d'assumpte. En relació a la situació del CEPE de Formentera, que segons els seus propis usuaris pateix de saturació, ineficiència, retards, després de demanar-li a la presidenta Armengol sobre l'assumpte, ella li va respondre referint-se a Mariano Rajoy, que aviat farà 3 anys que ja no presideix Espanya. Què li va semblar?
A veure, jo crec que, evidentment, el govern és conscient de que amb el CEPE hi ha un problema. Això no els hem descobert nosaltres, lògicament. Però també crec que ha quedat palès en moltes ocasions, no només dimarts passat, sinó en moltes ocasions, perquè aquesta és una qüestió que he traslladat en el ple del Parlament en nombroses ocasions al llarg dels darrers mesos i cada vegada obtenim la mateixa resposta. I normalment són més bé evasives. Està clar, el govern de les Illes Balears no té competències directes sobre el CEPE, però anem a veure, al cap i a la fi, la delegada del govern, la senyora Nina Calvo, és membre del Partit Socialista de les Illes Balears, una membre destacada que segurament és delegada del govern perquè ho ha proposat el propi PSIP. I, per tant, no podem entendre com ni la delegada del govern ni la pròpia presidenta del govern tenen capacitat d'influir d'una manera més important perquè el CEPE a totes les illes recuperi les cites presencials d'una vegada per totes, que recordant, des del mes de juny no s'estan donant cites presencials, excepte casos molt puntuals, com és Formentera un dia per setmana i crec que Mahó també, des de fa molt poc temps. I, per tant, la gent està desesperada. I de poc val crear moltes línies d'ajut i de crèdit si després les famílies normals i corrents han d'esperar 3 mesos a cobrar un ajut o tenen una impossibilitat pràcticament total a l'hora d'accedir a aquest servei i de fer les tramitacions en línia fins i tot i obtenir resposta. Moltes vegades no obtenen resposta.
Quins són els següents passos que volen prendre per millorar aquest servei del CEPE a Formentera? Segons la presidenta, hi ha un compromís per seguir amatents sobre la qüestió. Ho va dir ella mateixa.
Sí, clar, és a dir, hi ha un compromís, però passen els mesos i no veiem resultats. Per tant, nosaltres, a nivell Formentera, l'únic que podem seguir fent és reclamar més servei i més dies d'obertura d'aquesta oficina. I després ja és una altra qüestió a nivell balear, ja és una altra història, vull dir, perquè el problema, ja dic, és greu i la diagnosi que fan molts d'usuaris a Formentera l'estan fent a totes les illes, per tant, no és un problema aïllat. Costa creure com és tan difícil que després de tants de mesos de pandèmia i de tants de mesos d'haver-se anunciat les ajudes per aquests expedients d'ocupació, d'interrupció d'ocupació i de més, que estiguem tants de mesos esperant una resposta àgil per part de l'administració. I crec que escudar-se amb la llei Rajoy, bé, com jo li vaig dir, vostès governen i tenen la possibilitat de modificar les normes que impedeixen contractar més personal i, per tant, si n'hi ha més personal a dia d'avui, no es pot derivar la responsabilitat a cap altre govern. És a dir, la té el govern d'Espanya, conformat per Partit Socialista i Podem i Esquerra Unida. Mm-hmm.
Tema REP, règim especial de les Balears. Força polèmic. Ahir els representants dels tres polítics dels tres partits polítics, en representació al Consell, valgui la redundància, en varen debatre a la tribuna oberta de Ràdio Illa. Vostè és membre d'una coalició de tres partits, però el seu en particular, G/F, és bastant clar en el seu programa electoral sobre la necessitat de desenvolupar íntegrament el REP a les Illes Balears. Tot i així, va decidir votar en contra d'aquest recurs d'inconstitucionalitat, com si va fer un partit germà a G/F, com és més per a Menorca, o fins i tot més per a Mallorca. Què la va decidir votar-hi en contra?
Bueno, primer, no va ser una decisió que vaig prendre jo individualment, com es pot imaginar. És una decisió que es va prendre després d'una discussió bastant i bastant llarga.
Sí, sí, va parlar de debat intens. En les seves declaracions va parlar de debat intens en el si dels tres partits de la coalició.
Sí, perquè, a veure, com és natural, no tots compartim el mateix punt de vista. I si s'hagués tractat d'una votació individual de cada grup polític que formem aquesta coalició, haguéssim tingut votacions diferents. Això és així, crec que és evident.
Això li volia preguntar. Això vol dir que les opinions sobre el sentit del vot eren divergents en un principi entre els tres partits?
Segurament ho haguéssim canalitzat de manera diferent. Ara bé, el que crec que també hem de destacar és que tots som conscients de que quan varen constituir aquesta coalició ho varen fer per aconseguir influir en les polítiques del govern de les Illes Balears en el Parlament. I, per tant, una vegada analitzats pros i contres, varen arribar a un acord i varen pensar que, donada tota la circumstància actual amb aquestes negociacions de REIT i també donada la situació de pandèmia que tenim en aquest moment, probablement no era la millor via judicialitzar aquesta qüestió.
Ja.
Tal vegada, en un altre moment, aquesta mateixa votació hagués pogut ser diferent, però en aquest moment no vàrem considerar que fos la millor opció i finalment vàrem arribar a un acord amb les tres parts. Jo crec que això és el que hem de destacar.
Sí, sí, va dir que no estava a favor de la judicialització de la política i volen donar més temps a la negociació. Creu que si hi hagués un partit insularista a Madrid i que fos decisiu en l'aritmètica parlamentària, com passa amb les Canàries, per exemple, el REP ja s'hagués dotat dels sous específics en el pressupost i això ja no seria un problema?
Molt probablement seria així. Mm. Molt probablement. És a dir, per raons que segurament no arribam a entendre de manera completa, les Illes Canàries han tingut millor fortuna amb aquesta qüestió i fa molts anys que estan que el seu REIP, el seu règim especial, està en desenvolupament. Aquí no ha estat així, crec que es pot fer una anàlisi molt extens, tampoc el faré ara, però hi ha moltes causes darrere i en qualsevol cas nosaltres el que sí que li plantejarem, per exemple, a la presidenta la setmana que ve en el ple, és que m'ho presenti quin és el seu calendari de reunions pels propers mesos, perquè recordem que aquestes negociacions es fan en l'àmbit d'una comissió mixta conformada pel govern de les Illes Balears i el govern central, i és cert que els darrers dos anys no hi ha hagut avanços.
Ja. Per tant, en aquest sentit, creu realment que la negociació Palma-Madrid, encara que li presenti el calendari a la presidenta Armengol, sobre aquest assumpte tindrà algun resultat favorable als interessos dels formenterens i llencs o balears en general? La seva opinió.
Jo no ho puc aventurar. Tampoc puc aventurar que si finalment el recurs d'inconstitucionalitat que s'ha presentat arriba a prosperar i finalment tingués un és constitucional, tingués un fallo favorable a les demandes d'aquest recurs, ni tan sols així crec que puguem aventurar que el resultat en el pressupost s'acabés modificant a favor de Balears. Sabem que aquesta via, la via judicial, és una via molt llarga, molt delicada, i pot ser que també porti a un camí sense retorn. Però, en tot cas, respectant molt que els partits que ho han volgut promoure ho hagin fet, però ja dic, nosaltres tenim aquesta coalició, tractem de fer les coses el millor possible i, evidentment, anem a dar l'oportunitat al govern que pugui fer els avanços amb el rei. També hem de recordar una cosa, i és que fa dos anys la presidenta del govern va anunciar que havia aconseguit pactar amb l'Estat el factor d'insularitat, que és un element correctiu dins d'aquesta llei que el que fa finalment és establir quina ha de ser aquesta compensació, que si no vaig errar està definida en 400 milions d'euros anuals, quina ha de ser la compensació exacta que hi ha d'haver dins el pressupost de l'Estat cap a Balears. I això va ser d'abans. L'altra cosa és per què és tan complicat que finalment arribin aquests fons.
Ja. La va incomodar votar amb Vox?
No, per res. Jo crec que moltes vegades els vots coincideixen i, per tant, arribem en el mateix punt, però no vol dir que arribem en la mateixa intenció.
Ja.
I, per tant, bé, francament, no he, ni tan sols he prestat atenció en el fet de si hem votat en Vox o no, perquè no hem votat en Vox, hem votat en contra de presentar un recurs d'inconstitucionalitat. I, de fet, Vox va fer un anunci uns dies previs a la votació dient que votaria a favor. I després, a darrera hora, va canviar el sentit del seu vot. Per raons que tampoc no sabem.
La va incomodar votar en contra de Més per Menorca?
No.
Tampoc.
No, nosaltres tenim una relació excel·lent. A vegades les estratègies no són compartides. En aquest cas no ho ha fet. Però bé, tots sabem que tenim una excel·lent relació, tant a nivell de partits com a nivell de grup parlamentari, i jo crec que tothom és prou madur per entendre que les estratègies a vegades no són les mateixes.
Entenc que alguns votants de GPRF puguin estar decebuts, o plantejat d'una altra manera. Creu que la veu insularista de Formentera que planteja GPRF queda diluïda en situacions de coalició com aquesta?
No té per què, com he dit. A veure, tots els votants de Gent per Formentera, igual que la resta de votants de les altres dues formacions d'aquesta coalició, saben que en ocasions, precisament pel fet de formar aquesta coalició, potser no veuran satisfetes les seves expectatives de vot en el 100%, perquè, evidentment, han de fer equilibris a vegades. Són tres formacions, tarannàs prou diferents un moment donat, però sí que tenim clar que l'objectiu és la defensa de Formentera. I nosaltres en aquest cas no hem vist que aquesta opció sigui la més convenient. Ara, que potser hi ha votants tant de Gent com per Formentera, com fins i tot pot ser que també les dues formacions que haguessin preferit un vot en un altre sentit. Podria ser.
Va votar un cop.
Vull dir, és possible. És natural fins i tot que això passi.
Deixa'm preguntar-li d'una altra manera, perquè ho ha insinuat, però m'agradaria que fos més precisa. Va votar en contra dels seus principis i la seva opinió, diputada Tur, tenint en ment potser l'estabilitat del Consell de Formentera, o sigui, agafant el quadre més gros de la política?
A veure, és que hem de pensar una cosa. Jo no vot, és a dir, quan voten a Sílvia Tur, no voten a Sílvia Tur. Vota la diputada Formentera, igual que crec que ho han fet sempre la resta de diputats que m'han precedit i els propers, no? És a dir, aquí no es tracta de que votaria jo individualment, com vostè comprendrà, es tracta de que jo represento una coalició i m'atenc a el que crec que entre tots hem considerat millor en aquest cas. Però igualment l'he dit, vull dir, en unes altres circumstàncies potser haguéssim arribat a una altra conclusió i haguéssim fet un vot diferent.
D'acord. Ja per acabar, ahir la consellera Gómez va estar a Formentera fent una compareixença de premsa amb la presidenta del Consell Insular, Alejandra Ferrer, explicant doncs les noves mesures. Aquesta entrada al nivell I3, diríem, reformulat per l'illa de Formentera. Al final de la compareixença es va una situació en la que la consellera Patricia Gómez, diríem, va ser interpel·lada per un usuari de la diàlisi, en aquest cas, que necessita fer diàlisi a Eivissa, i li va explicar el seu cas. Li va dir, escolta, és que jo haig d'agafar 2-3 voltes per setmana a la barca, haig d'anar a Eivissa, i perquè aquí abans teníem diàlisi i ara no n'hi ha. I la diputada doncs, va dir que hi seguien treballant, però no, en fi, no va concretar res. Seguiran insistint sobre aquesta qüestió?
Clar, naturalment. És a dir, nosaltres tenim una agenda molt intensa de feina en el Parlament al llarg d'aquesta legislatura en matèria de serveis de salut, tant per ser hemodiàlisi com per moltes altres qüestions que ens afecten. Jo crec que sabia que això havia passat i estic contenta que hagués passat, bàsicament perquè crec que a vegades quan tractem d'explicar les circumstàncies que envolten aquestes situacions, com és el cas d'aquests pacients que han de fer hemodiàlisi i camises, a vegades tenim la sensació que no acabam de transmetre la gravetat de la situació i i es greu ja que ho comporten el dia a dia la qualitat de vida d'aquestes persones. Per tant, el fet que hagués escoltat en primera persona el testimoni d'aquesta persona és bo perquè ho ha pogut escoltar per boca de la persona afectada i pot tal vegada empatitzar més amb aquesta situació. I jo crec que és positiu. Una altra cosa és, naturalment, la consellera no es va comprometre a donar una data perquè quan li van demanar per aquesta qüestió es passat 26 de gener, si no vaig errada, va ser el primer ple ordinari d'aquest període de sessions, mos va avançar en quin punt estaven les feines, però també va dir que no estaven en condicions de donar una data. Mm. I nosaltres tornarem a demanar per aquesta qüestió les properes setmanes en el Parlament, lògicament, però també hem d'entendre que han de dar un marge perquè no és un servei que es pugui posar en marxa a un mes vista.
Última pregunta, diputada Tur. Estem pràcticament en març, en 2-3 mesos vostè haurà de decidir el seu lloc a Antonio Sanz com a part de l'acord de coalició. Què farà Sílvia Tur quan això passi? A què es dedicarà?
Bé, espero que els mesos següents, va deixar els meus quan al Parlament, segurament, vaja, no tinc previst dedicar-me a cap activitat política ni professional al llarg d'un parell de mesos, com a mínim. Crec que també serà just per la meva persona i a més, molt necessari, perquè hauré estat pràcticament 14 anys d'activitat política ininterrompuda i crec que està també per cap, prendre-se un temps de calma i de distanciar-se també un poc sense abandonar, però evidentment distanciar-se un poc de l'activitat política i laboral. I després, evidentment, reiniciar la meva vida laboral normal i com tothom, i a més encantada la vida. Vull dir que... Bé,
molt
no sé si això respon a la pregunta,
no,
però...
No, sí, la respon perfectament. Amb vistes, però en 2 anys tornar a presentar candidatura?
No ho sé, és massa pronta per dir-ho. Vull dir, hi ha molts de
factors...
Però a vostè
li agrada el món de la política, diputada Tur?
Sí, m'agrada molt i em costa pensar que en el moment en què finalitzi aquesta etapa, finalitzi definitivament la meva vida política. No crec que sigui així, però també és veritat que tinc ganes de tenir un temps d'espai per reflexionar i per agafar distància un poc del dia a dia de l'activitat política, però com dic, sempre sense donar-li l'esquena, perquè és cert que m'agrada, és una part molt important de la meva vida, o ha set, o està sent, i segurament ho seguirà sent més endavant. Però ja dic, no estic en condicions ara de fer plans a 2 anys vista, perquè com vostè sap, en 2 anys passen moltes coses en la vida i no descarto absolutament res.
Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana, diputada Sílvia Tur.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Salut.